Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. L'actualitat avui passa per la crònica parlamentària, on el govern s'ha mostrat tranquil, malgrat el previsible rebuig del sostre de despesa que es produirà en uns minuts a la cambra, on Marga Proent s'ha compromès a continuar aprovant lleis. De fet, l'executiu fa dies que té assumit que el tràmit avui no el passarà, tot i que ha seguit llançant retrets a les dues formacions amb qui ha intentat negociar el sostre, amb Vox i amb el PSI. Per als socialistes, això és símptoma de bloqueig i li reclama eleccions anticipades, mentre la presidenta recrimina al PSI que no se'n recordi que el govern espanyol tampoc no pot aprovar els seus pressupostos per manca de suport. Una situació que el president Pedro Sánchez intenta esmenar recomposant els ponts amb Junts, amb l'aprovació ara d'alguns compromisos amb els independentistes catalans. El més immediat, avui mateix, Hisenda ha anunciat l'ajornament del programa de facturació digital Verifacto, que tant de mal de caps està donant a les pimes i als autònoms balears, tal com us hem anat explicant en aquests micròfons. Finalment, aquest sistema entrarà en vigor, com reclamava la formació de Carles Puigdemont, el 2027. En uns moments ampliem aquests moviments polítics. Avui és dimarts, 2 de desembre, i Iker Hernández des del control tècnic comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars avui amb Aina Morales. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per una operació antidroga amb 17 detinguts a Palma.
Formaven part d'una xarxa criminal que operava a gran escala a les Balears i que es dona per desarticulada amb aquesta operació denominada Chanquete. La policia també ha intervengut una retroexcavadora i un camió que hauria emprat aquest grup de narcotraficants de Palma per muntar els punts de venda de droga.
Rebuig social per l'apunyalament d'una dona a Costitx.
Mig centenar de persones s'han concentrat a les portes del Consell de Mallorca avui de matí per condemnar aquesta agressió a una dona que roman a l'UCI de Son Espases. Està estable, mentre que l'agressor, la seva exparella, continua detengut al mateix centre hospitalari. Avui cap vespre s'ha convocat una altra concentració a l'escola on fa feina la dona.
A Menorca, la primera promoció d'habitatge públic de Fornells acumula mesos de retard pels nombrosos problemes apareguts durant el procés de construcció. Excel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Fons de l'IBAVI reconeixen que el projecte impulsat durant l'anterior mandat compta amb sistemes de construcció experimental que moltes vegades inclouen tècniques no homologades. Les obres havien d'estar enllestides fa més de mig any i es preveu finalitzin a principis del 2026. Els 11 pisos són en règim de lloguer i van destinats preferentment a joves menors de 35 anys amb un mínim de 15 anys ininterromputs de residència al municipi. 188 opten a un d'aquests immobles.
A Eivissa, els empresaris de Cala de Bou denuncien l'abandonament d'aquest nucli turístic i residencial per part de l'Ajuntament de Sant Josep. Claudia Roig, bon dia.
Bon dia. És una de les zones d'Eivissa que ha registrat un increment poblacional més important, un fet que no s'ha traduït en més inversions. Segons els petits empresaris, hi ha voreres aixecades, abocaments a la platja a l'estiu per unes xarxes de clavegarem antiquades i edificis abandonats. Deficiències que s'arrosseguen des de fa uns anys. El que ha fet vessar el got de la paciència, però, ha estat una pujada molt significativa de la taxa del FEMS enguany.
El Consell de Mallorca ha creat la primera convocatòria d'ajudes per al voluntariat de l'illa, dotada amb 160.000 euros. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. L'objectiu és reforçar aquesta tasca a l'illa, millorant la comunicació i els mecanismes de col·laboració entre la quarantena d'entitats i els 38 ajuntaments de Mallorca que s'hi han afegit. Una de les principals demandes dels municipis és més formació en voluntariat.
Assumptes tots aquests que tindreu ampliats i molts d'altres a partir de les 2:30 amb les edicions insulars de l'informatiu migdia. Just després arriben els esports. En futbol, Catacoll i Mariona Caldentei volen revalidar el títol de la Lliga de les Nacions amb la selecció espanyola. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. Serà a les 6:30 de l'hora baixa a l'estadi Metropolitano de Madrid, on el combinat espanyol s'enfrontarà a Alemanya en el partit de tornada de la final final d'aquest torneig. En el partit d'anada, el resultat va ser d'empat a 0 i Espanya, amb Cata Coll i Mariona Caldentei, que apunten a l'11 titular, vol aixecar el títol a la capital. I just mitja hora després, a les 7, el Reial Mallorca cercarà un bitllet per als 700 de final de la Copa del Rei a Sòria. Els de Iago Barrasate volen seguir vius a la competició i per això hauran de guanyar avui vespre el Numancia, equip de segona federació. Els dos partits els podreu seguir en directe a partir de les 6 de l'hora baixa aquí a IB3 Ràdio.
I tanquem portada amb la previsió del temps. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, ens trobam enmig d'una jornada enterbolida. Al llarg del matí han tingut un protagonisme absolut dels núvols arreu, que fins i tot en el llevant de Menorca han arribat a deixar qualque pluja, precipitacions que avui ja no esperen que es repeteixin. Això sí, al llarg del capvespre s'obriran més clarianes, començant per les Pitiuses, on de fet ja es comença a veure més el sol. El vent bufa en camp moderats de ponent i de llebeig, i a darreres hores començarà a girar mestral. Arrel d'això, mà més complicada a la costa exposada, amb ones que podran girar entre els 2 i els 3 metres. I a tot això li haurem de sumar una petita pujada de la temperatura. La màxima girarà entre els 16 i els 19 graus aproximadament. I què passarà demà? Durant la matinada podrà ploure de forma local a diferents punts del territori. I al llarg del matí podran continuar aquestes pluges a Menorca i ja ha entrat el capvespre al llevant de Mallorca, a conseqüència de la convergència de vent de tramuntana i de mestral. A més, aquest vent bufarà moderat i a causa d'això també tindrem forta maror a la costa més exposada. I quant a la temperatura, aquesta tornarà a baixar tant de dia com també de nit. La mínima girarà entre els 12 i els 8 graus aproximadament, mentre que la màxima es situarà entre els 14 i els 17.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
El govern enfila el camí cap a la pròrroga pressupostària. En dia 1 de gener, avui el Parlament celebra el debat i la votació del sostre de despesa que defensarà el vicepresident Antoni Costa, que ja fa dies que ha assumit que no compta amb els vots necessaris per tirar endavant una aprovació imprescindible per iniciar la tramitació d'uns nous comptes per l'any que ve. Ni Vox ni els socialistes fan comptes facilitar aquest tràmit i tant el govern com el PP saben que avui perdran la votació. Marta Pujalto, Parlament, bon dia.
Bon dia, i la perdran amb la tranquil·litat, diuen, que poden governar amb els actuals pressupostos. De fet, demanen als socialistes que es mirin al mirall perquè Espanya, Pedro Sánchez, no ha pogut aprovar-ne cap en tota la legislatura. Durant la sessió de control, Marga Proens ha assegurat que continuarà aprovant les lleis en tràmit i ha defensat que el govern manté el compromís amb el seu programa. El portaveu socialista Iago Negueruela li ha reclamat eleccions anticipades davant el que considera un bloqueig institucional i econòmic fins al final de la legislatura.
Todas las grandes reformas que necesita esta comunidad autónoma hoy entran en un bloqueo estructural. Usted entra hoy en un bloqueo estructural de su gobierno. No tendrá presupuestos y no tendrá ninguna de las medidas porque usted ya no quiere hacer eso. No tiene ambición para gobernar y sí, si se bloquea la legislatura, lo mejor
Muchas
es que
gracias.
Haga como Guardiola. Convoque
gracias,
elecciones,
señora
Proens.
Podríamos seguir con los presupuestos que tenemos hasta el final de legislatura porque sin duda son buenos para la economía. Això no ho he dit jo, va dir avui de matí Pedro Sánchez. Li dic molt en sèrio, no està vostè empagueït. És la mateixa soberbia, és el mateix patró perquè són els mateixos.
Gràcies,
govern corrupte.
Durant la sessió de control, el vicepresident Costa ha defensat que l'executiu ha fet feina per arribar a un acord que permetria aprovar uns pressupostos per al 2026. Segons Costa, és l'oposició qui ha d'explicar per què votarà en contra de 360 milions d'euros més que es podrien dedicar, diu, a serveis públics fonamentals.
A la plenària d'avui ha comparegut també el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, qüestionat per tots els partits de l'oposició per les polítiques impulsades en aquesta matèria. Marta.
Sí, Mateo ha negat rotundament que el govern pactés amb Vox desbloquejar el sòl rústic apte per a futurs desenvolupaments urbanístics en els ajuntaments on hi governa el PP.
Seré contundente y seré muy claro. Es totalmente falso que se acordara con el grupo parlamentario Vox que se fueran a desbloquear las áreas de transición en los municipios donde gobierna el Partido Popular.
La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, ha insistit en la seva versió i ha demanat a l'executiu la liberalització del sòl per construir el que faci falta.
En privado se comprometieron con nosotros. Ahora exigimos que esa promesa se convierta en una realidad inaplazable. Pero no por nosotros, sino por las más de 30.000 familias que buscan una vivienda en nuestra comunidad. No nos mienten a nosotros, les mienten a ellos.
Mateo ha comparegut a petició del PSC més per Menorca després que fa unes setmanes Cañadas digués que a les reunions amb el govern s'hi hauria d'anar amb gravadora. L'ecosobiranista Josep Castells ha lamentat que les polítiques d'habitatge impulsades pel govern són a llarg termini, que no ataquen les segones cases de no residents i ha lamentat que no s'eliminin llicències turístiques.
I vostès, amb les seves polítiques de construir, 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 que insisteix que el principal problema que tenen és que és una política lenta, que suposant que doni resultat, no donarà resultat fins d'aquí 5, 6 o 7 anys, és que, a més, vostès podrien ja intentar pal·liar el problema atacant el problema de les segones residències.
D'altra banda, la presidenta Proens ha explicat avui que l'IB Dona té en marxa un estudi sobre violència sexual que analitza especialment els casos de violacions en grup i que recull informació detallada sobre els agressors.
Gràcies, Marta. En directe des del Parlament són les 2:11. La dona que va ser ferida greu a ganivetades per la seva exparella a la sortida d'una festa a la matinada del diumenge roman estable dins la gravetat a la unitat de cures intensives de l'Hospital de Son Espases. Al mòdul de detinguts de l'hospital de referència també hi ha la seva exparella, que després d'atacar-la es va autolesionar, Carme Moreno.
L'agressor tenia un ordre d'allunyament, però la va trencar i va atacar la víctima, que ara roman ingressada. L'home, com dèiem, està ingressat al mòdul dels detinguts de l'hospital. Quan es recuperi de les ferides, haurà de declarar en qualitat de detingut davant els agents de la Guàrdia Civil.
Aquest intent d'assassinat ha creat un gran rebuig social i una cinquantena de persones s'han concentrat avui al Consell de Mallorca per condemnar aquests fets que van tenir lloc, recordem-ho, a Costitx. La institució insular s'ha afegit així als actes de rebuig celebrats en aquest poble, també a Alaró, on és la víctima que va ser atacada per la seva exparella i va rebre diverses ganivetades, Carme.
L'acte sí d'avui ha tingut lloc a l'entrada del Consell, on una cinquantena de persones, entre les quals autoritats com el bala de Costitx, Antoni Sales, i el tinent de bala de l'Aró, Andreu Omar, s'han concentrat per expressar el rebuig a l'intent d'assassinat de la dona de 35 anys. En l'acte s'ha llegit un manifest en contra de la violència de gènere. Després s'ha fet un minut de silenci, escoltant el conseller de presidència del Consell, Toni Fuster, i la directora insular de Famílies, Anna Ferriol.
El poble de Mallorca, representat en aquesta institució, avui planta cara a la violència. Alça la veu per dir prou.
Avui alçam la veu davant la violència contra les dones, perquè és irracional. No admet debat, ni hi ha lloc a dubtes.
Les mostres de condemna seguiran avui a hora baixa. L'escola Tom fa feina a la dona s'ha convocat una altra concentració. Serà, com dèiem, a l'escola infantil de Sant Francesc de Sis del Pilarí a les 6 de l'hora baixa.
I la Guàrdia Civil investiga per homicidi imprudent el conductor implicat en l'accident mortal d'aquest cap de setmana a Menorca. Tres vehicles s'hi van veure involucrats i una dona va morir. L'home, de nacionalitat espanyola, té antecedents i roman ingressat a Son Espases. Cristina Tomàs.
Així ho ha confirmat la Guàrdia Civil. El conductor que presumptament va provocar l'accident se l'investiga per homicidi imprudent. Els agents treballen en aquest moments amb l'hipòtesi que podria haver-hi hagut conducció temerària arran dels testimonis que van presenciar els fets. La seva companya, que viatjava de copilot, va morir en l'acte. El conductor, de nacionalitat espanyola i que té antecedents, continua ingressat a Son Espases, on evoluciona favorablement mentre avança la investigació. Se li van practicar proves de sang a l'hospital per determinar si havia consumit alguna substància, tot i que els resultats encara no han transcendit. De moment, com dèiem, continua estable a l'hospital i serà traslladat a planta.
I ho dèiem en titulars, ha quedat desarticulada una organització criminal dedicada al tràfic. tràfic de drogues a gran escala a les Balears. En el marc d'aquesta operació, anomenada Operació Chanquete, la Policia Nacional ha detingut 17 persones. Les darreres detencions es varen dur a terme la setmana passada.
En dos mesos d'investigació, els agents han fet 8 escorcolls i han confiscat vehicles d'alta gamma per valor de 500.000 euros. També diverses quantitats de cocaïna, marihuana, haixix, pastilles per a la disfunció erèctil i 100.000 euros en efectiu. La banda criminal també disposava d'una retroexcavadora i un camió per muntar punts de banda, moure a terra per modificar camins i col·locar barreres per impedir l'actuació de la policia.
I un home que va ser tirotejat a Eivissa el juny de 2024 denuncia que un any i mig després ni la Guàrdia Civil ni els jutjats han avançat en la investigació. La víctima va estar 34 dies en coma i li han hagut d'amputar una cama, Clàudia.
Radu Montean acompanyava un amic que volia ocupar un habitatge el 21 de juny de l'any passat a Sacarroca quan va sentir que algú els increpava.
Empezó a dispararme y gritando ladrones. Cuando gritó ladrones, yo me he ido a CEOs porque no tenía nada que ver con robo. ¿Sabes qué te digo? Iba a CEOs, que ladrón y coputa, dicho yo. Y cuando yo que ladrón y coputa, empezó a disparar. No han sido 3 balas disparadas, creo que ha sido el encargador entero. Escuché, con John, ha dicho, como que llama a un compañero de él.
No els va veure i tampoc sap amb quina arma el van disparar, perquè no s'ha trobat ni una bala, tot i que dues van impactar en el seu cos, una a la panxa i l'altra a una cama.
Però per on salió? Porque no tengo ni una agujero trasero.
L'amic amb el qui anava el va deixar a la porta d'urgències i va fugir per por. Radu va estar 34 dies en coma, li van amputar una cama i li han llevat part de l'intestí. Ara ell i el seu germà, Raúl Montean, demanen justícia.
Que se hace la justicia como se hace para todo el mundo. Porque el pobre está y él no puede trabajar ni nada. Nosotros tenemos que mantenerlo, mi madre y yo.
La policía ha venido al hospital cuando estaba muy mal para hacerme preguntas. Como que yo soy el culpable. ¿Sabes qué te digo? Yo estaba casi muerto.
La seva advocada ha presentat nombrosos escrits als jutjats per demanar informació. Sense èxit, la Guàrdia Civil assegura que la investigació continua oberta.
Ja ha quedat vist per a sentència el judici a l'Audiència Provincial contra un home per violar la filla petita d'uns amics.
Està acusat de delicte sexual continuat amb agreujant d'accés carnal per violar una menor de només 7 anys. El Ministeri Fiscal i l'acusació particular demanen 12 anys de presó i 30.000 euros en concepte de responsabilitat.
Les ONGs reclamen protocols clars i una bona coordinació amb les forces policials i els serveis socials per protegir la infància dels casos d'abusos sexuals en entorns turístics. És una de les conclusions que s'ha exposat durant el 3er Fòrum Internacional sobre Turisme i Infància, en què també s'ha parlat de la importància de formar les plantilles del sector hoteler i d'oci per detectar casos d'abusos.
La secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, ha explicat que les bones pràctiques al sector de l'oci i hoteler és una de les mesures aprovades en el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere d'enguany.
Se han incluido medidas para establecer una colaboración entre las administraciones competentes y el sector turístico, hotelero y de ocio para la implantación de buenas prácticas y para favorecer la formación de plantillas de trabajadores y trabajadoras que ayuda a detectar y actuar ante casos de explotación sexual en este ámbito.
Patricia Moliner, de la Fundació Rana, ha dit que l'abús sexual a la infància s'ha de mirar de cara i s'ha de treballar, diu, també de manera coordinada.
Requiere coordinación. Servicios sociales, fuerzas de seguridad, entidades especializadas, empresas turísticas, ayuntamientos y ciudadanos. Solo trabajando juntos podemos detectar, actuar y proteger de manera segura. Hablar de este tema en el ámbito del turismo no es estigmatizar el sector, es fortalecer. Los destinos turísticos que apuestan por la protección de la infancia no solo garantizan derechos fundamentales, sino que también mejoran su reputación.
La directora de Responsabilitat Social i Sostenibilitat de Riu Hotels, Catalina Alemany, ha assegurat que és important empoderar els treballadors del sector turístic per combatre l'abús sexual a la infància.
Es algo muy importante que es empoderar a las personas que trabajan en el sector y que se enfrentan a diario con este tipo de problemáticas o este tipo de situaciones. Es muy importante que sepan qué tienen que hacer, cómo actuar y sobre todo que sus decisiones estén refrendadas por la alta dirección de la compañía.
En el fòrum també s'ha destacat que l'abús sexual infantil no és una problemàtica marginal, sinó que forma part d'un seguit de vulneracions de drets que s'entrellacen amb la pobresa, la discriminació, la precarietat i la manca de prevenció. El fet que es tracti moltes vegades de casos invisibles agreuja encara més la problemàtica.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
A Mahó acaben les obres de la planta desnitrificadora de Malbuja i s'inicia el procés per posar-la en marxa de nou. La setmana que ve es preveu incorporar els bacteris per comprovar el correcte funcionament de la planta, Excel.
Després es faran analítiques per comprovar que es compleixen els nivells de nitrats fixats per llei. En cas que surtin bé, s'enviaran a Sanitat per sol·licitar l'aixecament de la suspensió de l'activitat de la desnitrificadora. Una vegada Sanitat també comprovi el correcte funcionament de la planta, s'autoritzarà ja a la seva connexió a la xarxa. Salut Pública va ordenar el tancament de la planta l'octubre de l'any passat, després de detectar nivells de nitrats superiors als permesos i constatar el mal funcionament de la instal·lació. Això implica que els ciutadans de Mahó fa més d'un any que no disposen d'aigua potable. L'altra planta desnitrificadora del municipi, la de Sant Climent, compta amb l'autorització de Salut des de juliol passat, però a hores d'ara encara no ha entrat en funcionament. El consistori explica que s'iniciaran ara les tasques de neteja i desinfecció. Les darreres analítiques publicades per l'Ajuntament, corresponents al mes d'octubre, mostren com totes les xarxes d'abastiment d'aigua superen els nivells de nitrats permesos. L'única excepció és la xarxa de Turó, que es troba en 49,9 mil·ligrams de nitrats per litre, al límit dels 50 legalment permesos.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Radio. Descubre lo que pasa cuando vives Miró desde dentro. Por solo 40 euros al año, disfruta de acceso libre a la Fundación, actividades exclusivas, invitaciones gratuitas y muchas más ventajas. Hazte amigo hoy y con el código AMIGO2 tendrás dos entradas gratuitas más. Todos los detalles en miromallorca.com. Vive el arte. Respira Miró. Ayuntamiento de Palma.
Aquest Nadal el comerç local il·lumina la nostra ciutat. Palma Activa et convida a viure unes festes plenes d'activitats per a tota la família. Corals, tallers infantils, espectacles al carrer i moltes sorpreses més. Quan compres als comerços de Palma, dones vida als nostres carrers. Ajuntament de Palma, Palma Activa.
La Conselleria d'Agricultura fa una crida a la tranquil·litat davant el brot de pesta porcina africana detectat a la província de Barcelona. Estan pendents de la informació que els puguin donar demà les autoritats catalanes i el Ministeri d'Agricultura en el comitè RASVES, el sistema d'alerta sanitària veterinària, per saber si s'han d'actualitzar les mesures.
De moment han comprovat els moviments dels porcs procedents de Catalunya de tot l'any. Així ho ha explicat el director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Fernando Fernández, en una entrevista a l'informatiu Matí.
Para saber si teníamos algún riesgo, hemos comprobado que no, que las últimas entradas son del mes de octubre. Hay que recordar que el periodo de incubación es entre 4 y 19 días, por lo tanto, si las últimas fueron en los primeros días de octubre, pues ese periodo de incubación ya ha pasado, es decir, tranquilidad absoluta en este momento.
Les fonts de contaminació són múltiples i frenar la transmissió és complex, ja que es transmet de manera directa, però també a través d'aliments, excrements, pèl o pell contaminada. Fins i tot resisteix el procés d'elaboració d'embotits, així que ha explicat Fernández, quan hi ha crisis alimentàries, els preus dels productes afectats solen caure. Ara bé, en aquest cas, afirma, no repercutirà a totes les peces.
La lechona, la porcella, el porc negre, es decir, hay determinados productos que no tienen por qué bajar de precio porque no se ven afectados en este momento por esta crisis sanitaria. Por supuesto, lo que puede ser el porcino de capa blanca en cualquiera de sus formatos, ahí sí.
Al mercat de Pere Engarau, a Palma, els carnissers asseguren que no els preocupen les possibles conseqüències d'aquesta crisi sanitària durant la temporada de Nadal.
Per ara no s'acusa una variabilitat en els preus, però els carnissers de la plaça donen per fet que sí, que hi haurà un impacte en els pròxims dies. Paquita Bonnin és presidenta del mercat de Pere Engarau.
Sempre hi ha gent que té un pot de psicosis, però majoritàriament no és així. Les llonges surten els dimarts. Entonces, després de la llonja, s'adoptarà la pujada o no de preus, però avui encara no s'ha adoptat la pujada perquè aquest gènere va sortir de Catalunya. ¿Vale? Penseu que a Mallorca tot el porc que hi ha s'emplea per fer sobrassar d'aquí.
I doncs, sobre el terreny, sobre aquesta crisi, l'UME ja està desplegada a la Serra de Collserola, a Barcelona, i col·labora amb el dispositiu de la Generalitat Catalana per tal que cap porc senglar pugui botar-se al perímetre de seguretat i escampar aquest brot.
El dispositiu inclou també tres estacions de descontaminació que fan netes botes i rodes de cotxe per frenar l'expansió del virus letal per al porc. Ningú no pot sortir del perímetre sense haver passat per aquesta desinfecció. Durant el dia, els equips mixtos se centren a trobar més cadàvers de porcs senglars que després es transportarien a escorxadors controlats que disposen d'un sistema de bioseguretat. Durant la nit són els drons nocturns els que asseguren el perímetre, tot per evitar que aquest patogen s'escampi i acabi a les granges de porcs.
Les xifres econòmiques del dia són per l'atur, que baixa a les Balears, i l'afiliació a la Seguretat Social, que puja. Entre novembre de l'any passat i el d'enguany, l'atur ha baixat un 3,5%. Aquest novembre hi ha 1.078 persones més fent feina que just fa un any, mentre que l'afiliació a la Seguretat Social ha incrementat un 2,8% interanual, fins als més de 524.000 inscrits.
Si comparam el nombre de persones aturades a les Illes entre octubre i novembre, l'atur ha pujat un 9,5%. Això són 2.534 persones més sense feina que a l'octubre. Desembre ha començat idò amb 30.209 persones aturades a l'arxipèlag. Tot i que són xifres positives, reflecteixen l'estacionalitat del mercat de treball. Pedro Mà, secretari general d'UGT a les Illes Balears.
Arriba a Sivent, a l'economia balear. Això és un atur estructural que afecta sobretot a les dones, en els majors de 50 anys, en els joves, en els immigrants. Però si no posen un topall, un límit en el preu de l'habitatge, ja sigui en modalitat de lloguer o de compra, això no acabarà mai.
Tot i l'estacionalitat, els 30.000 aturats d'aquest novembre és la xifra més baixa de 2006 ençà. Per part de Comissions Obreres ho atribueixen en part a la reforma laboral que redueix la temporalitat dels contractes. Des de PIMEM coincideixen també en la necessitat de fer canvis estructurals per millorar el mercat laboral i diversificar les empreses. I la presidenta de CAEP, Carmen Planas, crida l'atenció en el fet que hi ha manca de mà d'obra. Alguns sectors, algunes empreses, quan també hi ha gent a l'atur.
Des de CAEP insistimos en nuestra apuesta por la colaboración público-privada, donde las políticas activas de empleo, especialmente las de formación, se diseñen con y para las empresas, pymes y autónomos, respondiendo realmente a las necesidades del mercado laboral y contribuyendo al aumento de la productividad de las empresas.
La consellera de Treball, Catalina Cabré, va una mica més enllà i confia que les contractacions vinculades a l'època nadalenca serveixin per tenir bones xifres de l'atur també el mes de desembre.
Confiem en que ara, aquest mes ja de desembre, es comporti com l'any passat, en la campanya de compres que aviat ja s'inicia, i per tant tornem a aprofundir amb aquesta allargament de temporada i amb aquestes campanyes que fan que Balears ja creï ocupació i disminueixi l'atur pràcticament durant tot l'any.
Ho dèiem en portada, Hisenda ajorna un any l'entrada en vigor de Verifact, un sistema de facturació que havia generat moltes protestes, especialment dels autònoms i les pimes, perquè els obligava a emetre les factures en temps real, un fet que implicava molta més càrrega burocràtica per a empreses i professionals amb recursos limitats. Ho ha anunciat avui matí el president espanyol i així s'ha aprovat avui mateix dins un reial decret al Consell de Ministres. Amb aquest gest, Pedro Sánchez cerca apropar-se a Junts, ja que és un compromís que havia adquirit amb la formació independentista.
En una entrevista avui a Televisió Espanyola ha reconegut que és un pas més per reconstruir els ponts trencats amb Junts després de reconèixer que el govern estatal no havia complit tot el que s'havia pactat amb ells.
Sumo esos incumplimientos, lo estoy diciendo, y también mi voluntad de cumplir con ellos. Por eso, por ejemplo, hoy en el Consejo de Ministros vamos a aprobar un Real Decreto Ley con algunas medidas que ya nos había propuesto Junts per Catalunya hace meses.
En aquesta entrevista, Sánchez també ha parlat de la situació del PSOE, especialment colpejada per l'entrada en presó de qui va ser seu número 2, l'exministre Ábalos.
Una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve, no la niego, es evidente, y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí, porque conocí unas facetas de su dimensión personal que fueron muy desconocidas para mí.
Davant d'aquesta entrevista, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat el president estatal d'hipòcrita i ha afirmat que tot el que Sánchez ha negat sobre corrupció s'ha acabat convertit en veritat judicial.
De momento, todo lo que ha negado Sánchez se ha convertido en una verdad judicial. Si hoy lo ha vuelto a negar, es probable que se convierta en verdad judicial lo que Sánchez esté negando en este momento en televisión. En fin, nos ha acostumbrado a tener el presidente menos creíble de la democracia y a tener el presidente más rodeado de corrupción de nuestros 48 años de democracia.
Air Europa ha negat cap pagament o mediació de Begoña Gómez en el seu rescat l'any 2020 i defensa la legalitat de l'expedient.
L'aerolínia ha volgut així desmentir les acusacions vetllades de l'exassessor Koldo García, qui ha suggerit en diferents entrevistes que la companyia va recórrer a la dona del president espanyol per assegurar-se el rescat per la suspensió de vols durant la pandèmia.
I Juanfran Pérez Llorca ha pres possessió avui del càrrec de president de la Generalitat Valenciana.
El nou cap del Consell, el primer discurs oficial, ha demanat perdó a les víctimes de la Dana i ha admès que les administracions no varen estar a l'altura del que mereixia la societat el 29 d'octubre.
Arribem així a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. El Consell Insular ha creat la primera convocatòria d'ajudes per al voluntariat de Mallorca, dotada en 160.000 euros. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. L'objectiu és reforçar aquesta tasca a l'illa millorant la comunicació, els mecanismes de col·laboració entre la quarantena d'entitats i els 38 ajuntaments de Mallorca que s'hi han afegit. Una de les principals demandes dels municipis és més formació en voluntariat.
Comença la campanya de cremes controlades a l'Albufera de Mallorca en el marc del programa de prevenció d'incendis de Llobregat.
L'objectiu és crear zones sense canyet i evitar la propagació en cas que escali foc. El govern preveu 5 actuacions com aquesta a Mallorca i Menorca.
I una delegació del Consell de Mallorca visita Califòrnia per retre homenatge a Juniper Serra en el 10è aniversari de la seva canonització.
Han visitat la tomba del Sant, una figura capdalt de la història de Mallorca i dels Estats Units i sobre el qual es roda aquest dies un documental.
Tot d'una en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, David Cervera. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. En aquesta hora trobant atenció de ser arribada a Palma per la carretera de Solla i per la carretera de Valldemossa, des de Son Espases fins a incorporació en la via de cintura. A la via de cintura també trobarà un tràfic lent en sentit aeroport des de l'altura del cementeri fins a incorporació en l'autopista d'Inca. És tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, David. En Víquer Hernández, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
Cuida'm. Mallorca té el seu ritme propi. Saber escoltar la calma del que era, agrair el que tenim i cuidar el que ens envolta. Conviure és entendre que aquell lloc no només s'habita, es respecta, es respira, s'estima. Conviure és responsabilitat de tots. Això és conviure, això és Mallorca. Cuida'm. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
IB3 dona una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears, que promou el voluntariat, coordina les entitats, ofereix formació i representa els interessos del voluntariat davant la societat i les administracions. Més informació a plataformavoluntariat.org i al telèfon 900 10 29 79. IB3, tots donam una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
2:33, ho dèiem en titulars. El Consell Insular ha creat la primera convocatòria d'ajudes per al voluntariat de Mallorca, dotada amb 160.000 euros. L'objectiu és reforçar aquesta tasca a l'illa millorant la comunicació i els mecanismes de col·laboració entre la quarantena d'entitats i els 38 ajuntaments de Mallorca que s'hi han afegit. Una de les principals demandes dels municipis és més formació en voluntariat.
La institució va reunir ahir 37 entitats en la primera taula d'entitats de voluntariat i avui ha estat el torn dels ajuntaments. 38 en total, entre els quals es troben Palma, Calvià, Inca, Pollença i Felanitx. La iniciativa forma part del Pla Insular de Voluntariat de Mallorca. Es tracta d'un nou espai que reuneix els responsables municipals per unificar les accions i impulsar-les amb més eficàcia a tota l'illa. El conseller de Presidència, Toni Fuster, ha destacat que per primera vegada els municipis tindran un finançament propi per impulsar projectes de voluntariat.
El voluntariat, com vostès saben, hi ha moments que arriben, com he dit abans, a puestos que l'administració no pot arribar. Especialment ho vàrem veure quan se va produir la pandèmia, que moltes entitats de voluntariat varen ajudar d'una forma tremenda, no l'administració, sinó la societat en general, i nosaltres consideram que hi ha que donar-li un suport especial aquí a l'illa de Mallorca.
Després de recollir informació actual sobre la situació del voluntariat a l'illa, s'han detectat mancances comunes, com ara la falta de formació, la necessitat de disposar de més espais i la dificultat de tenir personal dedicat específicament a la gestió del voluntariat. Per això s'ha iniciat l'elaboració d'un catàleg insular de recursos que posarà a disposició d'entitats i ajuntaments, espais, formadors i eines de suport. També s'han començat les primeres formacions específiques, com la de voluntariat relacionat amb les colònies felines.
Mentrestant, el grup socialista al Consell denuncia els incompliments del Consell Insular de Turisme Marcel Rodríguez, que ahir va anunciar per a 2026 23 noves places per inspecció, sancions i ordenació turística, que asseguren els socialistes que ja va incloure en els pressupostos del 2025 i que no ha complert.
La portavou socialista, Catalina Cladera, afirma que l'increment pressupostari del Departament de Turisme obeix únicament a una pujada de les partides dedicades a promoció, publicitat i propaganda i no a la contractació de personal, que no consta ni tan sols en les previsions de llocs de feina del Consell.
Durant més d'un any venent fum, no fent absolutament res, i tot això se suma a tot el que ja hem anat coneguent de que se fa zero política per combatre l'oferta turística il·legal. El senyor Marcial no està fent res ni tan sol posant els mitjans que, en aquest cas, finançat per l'impost turístic, podria ja estar posant en marxa. Ni siquiera això està fent, per tant, una vegada més el senyor Marcial Rodríguez mos ven fum i no hi està inactiu, està paralitzat.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2:36. Avui matí un grup de persones grans han assistit a un taller d'higiene bucodental promogut pel Consell de Mallorca en col·laboració amb l'Escola Universitària ADEMA, una activitat profitosa en què han recordat la importància de cuidar-se la boca.
Una petita xerrada i un bingo de salut bucal per aprendre nous hàbits.
A part d'aquest cepillo pues, és elèctric, pues, també l'has de moure, l'has de saber moure, i de dalt a baix, sinó de l'esquerra. I també per darrere, per darrere les dents és molt important.
O bé recordar el que s'ha de continuar fent. Escoltem Estefania Cabezas, estudiant d'odontologia d'ADEMA, i Guillermo Sánchez, president de l'IMAS.
Y no solamente el cepillado, sino también usarlo, usar el hilo dental. Y en caso de que tengan prótesis, higienizar las prótesis, hacerlo de la forma correcta y también quitarse las prótesis durante la noche, porque es lo que también la gente no suele entender.
Bueno, dentro de las funciones esenciales de los centros de promoción de la autonomía personal es el envejecimiento activo y adquirir una autonomía personal y vida saludable.
Tot acompanyat d'una bona nutrició i d'un hàbit imprescindible.
Més qüestions. Comença la campanya de cremes controlades a l'Albufera de Mallorca en el marc del programa de prevenció d'incendis de Libanat. L'objectiu és crear zones sense canyet i evitar la propagació en cas que escali foc. El govern preveu 5 actuacions com aquesta a Mallorca i Menorca.
Pot semblar un gran incendi, però l'objectiu és crear feixes lliures de canyet perquè no facin de combustible en cas d'incendi incontrolat. Tomeu Llebrés és el gerent de Libanat.
En aquest cas, el primer que se fa és veure quines parcel·les se poden cremar, fer una faixa de delimitació de la parcel·la a través de màquina, és a dir, que no pugui passar d'una parcel·la a l'altra, i quan tenim la parcel·la delimitada, en aquest cas són 5 hectàrees de parcel·la, s'espera el moment just.
Durant el 2026, l'Ibanat proveu 5 cremes estratègiques a Mallorca i a Menorca i que afectaran 62 hectàrees. Joan Simonet és el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural i Matías Rabassa, el director de l'Albufera de Mallorca.
En el cas de l'Albufera podria sorprendre perquè és un parc natural, però tenim el director del parc que naturalment creu que això són mesures de conservació.
Tot això és beneficiós a nivell de conservació de la biodiversitat perquè les distintes espècies necessiten microhàbitats distints amb una densitat major o menor de canyet, amb una altura més gran o inferior. Per tant, totes aquestes discontinuïtats són bones perquè permeten que moltes més espècies puguin habitar un mateix canyissa.
A part de prevenir incendis, aquestes actuacions controlades milloren la salut ecològica d'espais protegits com l'Albufera. El foc tècnic és una eina de formació per als bombers forestals i actuacions com aquesta serveixen per entrenar en condicions reals i millorar la capacitat de resposta en possibles emergències.
Més notícies. El Consell de Mallorca destinarà 5 milions d'euros a Calvià per reforçar 30 quilòmetres d'asfalt entre el municipi i Esporles. Les obres començaran al mes de març de l'any que ve i la previsió és que durin 8 mesos.
L'actuació de millores durà a terme a 6 carreteres, incloent-hi trams que passen per municipis com Esporles, Puigpunyent i Galilea, i consistirà a asfaltar, substituir les proteccions metàl·liques per mixtes i de llenya, netejar les voreres i repintar la senyalització horitzontal.
I d'altra banda, indignació entre els veïnats de Sant Gual per la manca d'infraestructures i equipaments públics bàsics i l'abandonament a què el sotmet assegura l'Ajuntament de Palma. Els residents reclamen al consistori que assumeixi el manteniment íntegre del barri, una reivindicació que fan des de fa 25 anys.
L'Associació de Veïnats de Sant Gual recorda que l'abril de 2024 el ple de l'Ajuntament va aprovar dotar el barri de serveis bàsics, uns equipaments que, tot i alguns progressos en els darrers mesos, encara no han arribat. Els veïnats alerten de problemes greus com la mala il·luminació dels carrers i els abocaments d'enderrocs i d'escombraires abandonades en solars no controlats i zones verdes, una deixadesa que es tradueix, remarquen, en inseguretat per als vianants. Tot això, malgrat haver recorregut en diverses ocasions a instàncies com la defensora de la ciutadania de l'Ajuntament i el defensor del poble en l'àmbit estatal. Antonio Vázquez és el president de l'Associació de Veïnats de Sant Gual.
Nosotros, hay un pino pequeño, pero hace un pino que se ha caído hace un mes y medio. No vienen a quitarlo, está solicitado, al lado de un arcén de la carretera. Una valla rota de hace un año y medio, no la arreglan. Hay agujeros que cada vez se están haciendo más grandes. No vienen a taparlo, ni a arreglar la carretera, ni a asfaltarla. Van pasando los años y siguen con lo mismo. No quieren hacer cero mantenimiento. No puede ser. Es una zona que pertenece al Ayuntamiento de Palma y se tiene que hacer cargo.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
2:41, donem també en titulars. Una delegació del Consell de Mallorca visita Califòrnia per retre homenatge a Juníper Serra en el desè aniversari de la seva canonització. Han visitat la tomba del Sant, una figura capdalt de la història de Mallorca i dels Estats Units i sobre el qual es roda aquests dies un documental.
La missió de Sant Carles Borromeu a Califòrnia és una de les que va fundar el Pare Serra als Estats Units i que donaren lloc a grans pobles i ciutats de la costa oest nord-americana. Precisament, les restes del Sant reposen a l'interior de la Basílica. Coincidint amb el desè aniversari de la seva canonització, una delegació mallorquina encapçalada pel president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha visitat la missió.
Perquè el Pare Serra ha de continuar viu. I nosaltres, com a institució, tenim l'obligació de donar-lo a conèixer, de recuperar el lloc que li correspon i, sobretot, de difondre allà el gran llegat que va dur a terme en el seu moment.
Els assistents han conegut el Museu de la Basílica i s'ha celebrat una missa i una ofrena floral a la tomba del Sant, precisament sobre el llegat del Pare Serra i la seva transcendència. Una productora madrilenya roda ara un documental que s'estrenarà l'any que ve.
Hem de tenir en compte que el Pare Serra fa més de 300 anys va començar un viatge amb unes condicions que no eren fàcils, però tenia un objectiu clar: ajudar les persones, evangelitzar, educar i sobretot donar la possibilitat de que hi hagués un creixement social, cultural i econòmic. I així ho va aconseguir.
L'agenda de la delegació mallorquina inclou també una visita a Silicon Valley i una conferència amb historiadors i descendents d'indígenes sobre la tasca del Pare Serra.
Canviant de qüestió, les biblioteques de Porrera, Sa Pobla i Santa Margalida han estat guardonades pel Ministeri de Cultura amb el Premi Memòria Moliner 2025.
El reconeixement s'atorga a projectes que fomenten la lectura en municipis petits i inclou una ajuda econòmica per ampliar el fons bibliogràfic. Enguany hi han participat més de 500 municipis d'arreu de l'Estat i el Ministeri subratlla la importància d'aquesta iniciativa per garantir l'accés als llibres i reforçar la integració social a través de la lectura.
Premi Maria Moliner, volien dir, i un darrer punt perquè cap platja de Calvià ha superat el 50% d'ocupació durant aquest estiu, unes dades que l'Ajuntament del municipi ha fet públiques després de tancar la temporada de platges diumenge passat gràcies a l'ús d'una tecnologia de monitoratge a temps real. El consistori ha remarcat que aquests resultats demostren la qualitat i comoditat dels seus arenals lluny de la massificació.
L'anàlisi emmarcada en el projecte Destinació Turística Intel·ligent demostra que les platges de Calvià no varen registrar aglomeracions, tampoc en els pics de més afluència, concentrats sobretot a finals de juliol i durant el mes d'agost. L'informe detalla l'ocupació màxima registrada per les càmeres de control d'aforament en 6 platges del municipi. La platja de Sant Maties, per exemple, va registrar el percentatge més alt d'ocupació en gairebé un 50% de la seva capacitat màxima. Platges de gran afluència, com la de Santa Ponça i la de Magaluf, també amb un 24% i un 27% respectivament d'ocupació, varen mostrar les menors ocupacions. Unes dades que es varen obtenir mitjançant el recompte de persones a l'aigua i a l'arena en relació amb la capacitat total de cada platja. D'altra banda, les platges calvianeres han revalidat enguany les seves 15 banderes Q de qualitat i Calvià és el tercer municipi d'Espanya i el primer de les Balears amb més banderes Q de qualitat.
Això pel que fa a Calvià, i acabarem amb una punta a Valldemossa perquè l'Ajuntament ha informat detalls d'aigua puntuals i possibles problemes de pressió durant el dijous, tot el dijous, arran de les tasques de neteja i manteniment dels dipòsits d'aigua que abasteixen la xarxa municipal. Amb aquest apunt arribarem a les 2:45. Continua la informació. Aquí a IBT Ràdio ara arriba tota l'actualitat esportiva.
Informatiu migdia. Esports.
Xisco Ribas, bon dia de nou.
Bon dia, Sara.
Comencem amb futbol. Catacoll i Mariona Caldentei volen revalidar el títol de la Lliga de les Nacions amb la selecció espanyola.
Serà a les 6:30 a l'hora baixa a l'estadi Metropolitano de Madrid, on Espanya s'enfrontarà a Alemanya. En el partit d'anada, el resultat va ser d'empat a 0. Catacoll i Mariona Caldentei apunten a l'11 titular i Aitana Bonmatí no hi serà per lesió. Per saber tots els detalls d'aquest enfrontament a Madrid tenim la nostra companya Marta Sampas. Marta, bon dia.
Bon dia, tot llest a Madrid i a l'estadi Metropolitano perquè Espanya amb dues mallorquines revalidi avui vespre el títol de la Lliga de les Nacions aconseguit el febrer de 2024. Catacoll i Mariona Caldentei són dues de les jugadores que hi seran segur a l'11 titular d'una alineació que avui es veurà obligada a canviar la seleccionadora Sonia Bermúdez per mort de, com bé deies, la baixa d'Aitana Bonmatí, que per cert avui serà intervinguda quirúrgicament del seu peu esquerre per mort de la fractura que va patir diumenge el seu peroné. Sigui amb l'11 que sigui, la selecció tindrà el suport de 70.000 persones perquè s'espera un ple absolut aquí al Metropolitano, per la qual cosa et superarà un nou rècord d'assistència a un partit femení de futbol aquí a Espanya. A aquesta hora, les jugadores estan concentrades a Las Rozas i avui matí han sortit a passejar pels voltants de la ciutat esportiva per tal d'estirar un poc les cames i fer més curta l'espera per jugar aquesta gran final. Ahir varen parlar la selecció y también una de las capitanas del equipo, Irene Paredes, la sentim.
Es una selección a la que le respetamos mucho, hacía relativamente poco que habíamos jugado contra ella, sabemos el ritmo de partido que les gusta imponer y bueno, luego cada una en su posición, ¿no? Tuvimos duelos individuales duros que lo supimos resolver, a nivel colectivo pues eso, supimos sufrir y también tuvimos momentos buenos.
Recordem que aquesta final de la Lliga de les Nacions la podreu seguir en directe a IB3 Ràdio. El partit és a les 6:30, però començarem amb tota la prèvia a partir de les 6.
el Reial Mallorca cercarà un bitllet per als 16ens de final de la Copa del Rei al camp del Numància.
També ho podreu viure en directe per aquesta casa a partir de les 7. El Mallorca visitarà Los Pajaritos a Sòria en el partit corresponent a la segona ronda de la Copa del Rei. I precisament allà trobam el nostre company Toni Fuster per conèixer l'actualitat d'aquest enfrontament. Toni, bon dia.
Bon dia des del parador Antonio Machado de Sòria, on el Real Mallorca es troba aquí concentrat des d'ahir vespre, en vista en aquest partit, segona eliminatòria de Copa que viurem a partir de les 7 de l'hora baixa entre el Numancia i el Real Mallorca a l'estadi de Los Pajaritos. Concretament, fa uns minuts hem visitat aquest estadi, està la gespa en perfectes condicions, tot està preparat, tot està a punt, 4.000 aficionats s'esperen avui del Numancia que siguin presents en aquesta eliminatòria, i per part del Real Mallorca, doncs ja sabeu que Iago Barrasate farà canvis, com és habitual en aquesta Copa del Rei, respecte als futbolistes que solen jugar habitualment als partits de Lliga. Cuellar serà el porter titular, ja ho va anunciar ahir Jagoba Arrasate. Kumbula, si no de nou, tornarà en aquesta titularitat, una vegada ja recuperat de la seva lesió. No vol dir que hagi de jugar tot el partit, però sí bastant de temps, bastant de minuts. S'ha de tornar a activar el futbolista albanès, i després la resta, doncs ja sabeu, les baixes també de Mafeo i de Mojica. Per tant, Mateu Morell i Sali seran el futbolista segurament que supliran dos jugadors. Un 11 que tampoc serà molt difícil d'encertar, seria el format per Cuellar a la porteria, Mateu Morell, Kumbula, David López i Sali en defensa, Morlanes i Antonio al mig del camp, Takuma Sano, Omar Domènech a una banda, en Javi Llebrés per l'altra, Pablo Torre i Addon. Aquest sembla que serà l'11 que sortirà a inici avui a l'estadi de Los Pajaritos. Arbitrarà César Sotogrado, àrbitre del comitè de La Rioja. Recordeu que del filial també s'hi troba el futbolista Luis Orejuela, convocat amb aquest primer equip. No veurem si aquest jove futbolista té minuts al llarg de l'eliminatòria d'avui. Recordeu, a partir de les 6, Esportes en Joc i Vetres Ràdio, ja serem a Los Pajaritos per viure aquest Numancia Reial Mallorca.
Moltes gràcies, Toni. I el tècnic Iago Barrasate té ben clar que la Copa és la millor competició per il·lusionar l'afició.
Una competición para equipos, digamos, de como Mallorca, como Osasuna, digo porque era el caso mío, que es de las pocas opciones que tienes de meter un poco la cara ahí y de acercarte un poco a un título, o de ilusionar a tu gente, o de movilizar una ciudad, una afición. Lo sabéis por experiencia de hace poco y a todos nos gusta eso, pero claro, para llegar a esas situaciones primero hay que pasar estas y no molesta para nada, al revés.
I qui viurà amb il·lusió aquest partit és Javier Bonilla. L'exjugador del Mallorca i actual jugador del Numancia va ser protagonista i vespre al programa Línia de 5 d'IB3 Televisió. Escoltant les paraules de Javier Bonilla sobre aquest enfrontament.
Pues un Numancia competitivo, creo que somos un equipo, lo que te digo, bastante competitivo, y no se lo vamos a poner fácil. O sea, les va a costar, si nos quieren ganar van a tener que dar todo que tienen, porque si no lo van a tener complicado en Soria.
Pel que fa a la Lliga, i vespre es va tancar la jornada 14 amb l'empat a 1 entre Rayo Vallecano i València. El Mallorca 16 a la classificació en 13 punts, només un per damunt del descens. Per cert, ja hi ha horari per a la jornada de 8. El Mallorca-Girona jugarà el 4 de gener a les 6:30 de l'hora baixa a Somos. I avui, a les 9 del vespre, Barça i Atlètic de Madrid s'enfrontaran al Camp Nou en un partit avançat de la jornada de 9.
El Palma Futsal Xisco va aconseguir una important victòria al pavelló 9 de Santa Coloma en vista a la Copa d'Espanya.
Així és, l'Illes Balears Palma Futsal va guanyar i vespre per 5-6 a la pista de l'Indústria Santa Coloma en el partit corresponent a la 13a jornada de Lliga. Una victòria en remuntada inclosa, el Palma perdia per 3-0 en el minut 8. El tècnic Antonio Vadillo sap que no va ser un bon inici del seu equip.
Hemos salido aplatanado. Hemos encajado muy fácil y se nos ha puesto el partido muy cuesta arriba. En este sentido sí que tengo que felicitar al equipo porque ha mostrado el carácter, ¿no? Y creer por el partido. Es cierto que no nos quedaba otra, pero meter a Industria, someterlo de la forma que lo hemos hecho aquí en su casa, en este sentido tengo que felicitar a los jugadores.
I Lucao, que va marcar un hat-trick, va fer el gol de la victòria a falta d'uns 40 segons del final. Escoltam el jugador brasiler.
Los goles muchas veces no estaban llegando. Había hablado con Vadillo hace poco. Digo, yo sé que está faltando los goles, pero van a llegar. Y bueno, hoy ha llegado 3. Bueno, muy contento por poder ayudar al equipo. Yo creo que estaba faltando un poquito de mi parte en ese sentido. Y creo que hoy he estado bien.
Les altres dianes del Palma varen ser obra de Deibau i Charuto, que va fer un doble. Lucao remarca que el més important era guanyar en vista a la classificació per a la Copa d'Espanya.
Así que bueno, salimos contentos porque lo más importante hoy era los 3 puntos, jugando bien, mal. Sabemos que para entrar en Copa está muy complicadísimo y eso era lo más importante hoy. Yo creo que eso enseña que el equipo tiene un carácter y podemos sacar partidos difíciles y bueno, llevamos eso con nosotros para casa.
Amb aquesta victòria, el Palma Futsal és 5 a la classificació amb 21 punts a falta de que es disputin la resta de partits de la jornada. El pròxim enfrontament dels d'Antonio Vadillo serà aquest divendres a les 7:30 de l'hora baixa, en què rebrà el Hip Kif al Palau d'Esports de Sant Moix en el partit de tornada dels vuitens de final de les Champions.
En voleibol, la Barca Menorca disputarà demà el partit de tornada de la primera ronda de la CEF Voleibol Cup.
Les menorquines volen continuar la competició europea i cercaran demà a les 8 de l'hora baixa remuntar l'eliminatòria contra el THQ Istanbul. Rebran el pavelló municipal de Ciutadella l'equip turc, que, recordem, és un dels favorits de la competició. Tot i caure per 3-7-1 al partit d'anada, la jugadora de la Barca Menorca, Alba Carmona, diu que tenen moltes possibilitats de remuntar. L'escoltam.
Pero nos vimos con bastantes posibilidades al estar allí jugando y a pesar de que perdimos, mostramos un nivel de juego muy alto. Así que mañana afrontamos el partido con bastante ilusión y sobre todo con posibilidad porque nos vemos con bastantes posibilidades de conseguir la victoria.
I acabem amb bàsquet, amb el nou fitxatge del Palmer Bàsquet Mallorca.
És Arshange Izaubolabi, que arriba cedit per el Manresa de la Lliga ACB per jugar el que resta de temporada a les ordres de Lucas Victoriano. L'interior de 24 anys i 2'10 d'alçada és internacional en la selecció belga i ell precisament va participar en 2 punts i 2 rebots en 13 minuts jugats a la derrota contra Hongria en un partit de classificació per a la pròxima Copa Mundial. Pel que fa a aquesta temporada, Izaubolabi ha disputat 4 partits amb el Manresa a la màxima categoria del bàsquet espanyol.
Gràcies, Xisco. Fins aquí als esports. Fem una pausa i a la tornada a la cultura.
Aquest Nadal, tria un torró de mel·la com Déu mana. Amb mel·la mallorquina, naturalment. Això ben bo, eh? Autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons, que són bones de collons.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Es definia a si mateix com un home antic i un pintor modern, però Janis Kounelis fou molt més que això. El seu és un nom referencial de l'art abstracte. Va ser pioner de l'art povera i esdevingué un referent per als creadors del darrer mig segle. Ara, la seva força arriba al Museu d'Esbaluart i ho fa amb una exposició. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Titulada Laberint sense parets i que s'inaugura demà.
I què ens espera en aquest laberint? Restes de naufragis, veles llatines, bucs de serp, petxines i quadres. Kounelis va néixer al Pireu, va viure a Roma i la Mediterrània era el seu espai. I el viatge, cultural, físic, un dels seus temes de treball i inspiració. La mà com a escenari de vida, però també, malauradament, i molt aquests darrers anys de mort, perquè tot el que Kounelis ens ofereix, creat anys abans del fenomen, no podem evitar que ens recordi el que cada dia explicam en els nostres informatius, la desesperació migratòria. Per a David Barro, el director del museu i comissari de l'exposició, això demostra la seva vàlua.
Un artista contemporani precisament lo que hace es cuestionar la realidad, hacer visibles fragmentos o momentos que de otra manera pues a lo mejor nos pasarían imperceptibles y tratar temas que realmente pues son los que importan desde un punto de vista social y desde un punto de vista histórico, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una exposición totalmente viva y ahí se ve la calidad y las cualidades que tiene un artista que comienza a trabajar en los años 60, y es que su obra es radicalmente contemporánea y totalmente actual.
La seva vídua, Michelle Codreny, ha qualificat d'extraordinari el muntatge i ha confirmat les paraules de Barro, destacant que Cunellis sempre havia tingut una visió dramàtica dins seu.
Yanis, indeed, is an artist that has drama inside.
Laberint sense parets recull les obres de col·leccions particulars, algunes fetes a Mallorca, també treballs provinents de la Bienal de Venècia, de Berlín, de la Galeria Kewenin i especialment relacionades amb l'artista. S'han hagut de reforçar parets, s'ha hagut de modificar l'espai per acollir les peces d'una de les mostres més importants del museu dels darrers anys, amb permís de Miró, esclar.
Hemos tenido la fortuna de tener dos exposiciones seguidas del calibre de Joan Miró y Yanis Cunellis, artistas claves que en cualquier manual de historia del arte, en cualquier lugar del mundo, estarán y que comparten algunas afinidades selectivas y algunos artistas referenciales para ellos. Bueno, pues es un auténtico lujo que tenemos que disfrutar y por eso, bueno, pues tendremos la exposición bastante tiempo y después, además, pues se irá al Centro Gallego de Arte Contemporánea, con lo cual este año en España se podrá disfrutar de la obra de Yanis Cunellis prácticamente todo el año.
La exposición es podrá ver de fet fins al 30 d'agost, s'inaugura demà a les 7 del capvespre i una hora abans hi haurà una trobada exclusiva amb el comissari pels amics i amigues del museu. Papa, he left home today and said he ain't coming back again. Said he ain't gonna be nobody's second best just cause mama's got a special kind of friend. Well, Papa, he left home today and said he ain't coming back no more. El guitarrista i cantautor Ben Harper actuarà dia 12 de març a l'Auditorium de Palma. Serà en el marc del Black Music Festival, que arriba per primera vegada a Mallorca. Les entrades s'han posat a la venda avui mateix, al migdia. Sí, ho han fet a la pàgina, es poden comprar a la pàgina del festival, blackmusicfestival.com. Harper actuarà també en solitari a Girona i a Lleida com a cap del cartell d'aquest festival que enguany celebra la seva 25a edició. L'artista té sang cherokee, russa, lituana. Es va criar en una botiga de música que era el negoci familiar i ha publicat en la seva carrera 18 àlbums d'estudi i ha venut més de 16 milions de discos. El seu estil abasta des del pop i el reggae fins al blues, el rock, el funk o el folk i ha estat reconegut amb 3 premis Grammy. Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts 2 de desembre. L'actualitat avui passa per la crònica parlamentària, on el govern s'ha mostrat tranquil malgrat el previsible rebuig del sostre de despesa que es produirà en uns minuts a la cambra. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia, idò. Ja ha començat el debat sobre el sostre de despesa. Hem de recordar que ni Vox ni els socialistes fan comptes facilitar aquest tràmit. I tant el govern com el PP saben que avui perdran aquesta votació si no hi ha sorpreses. És el vicepresident Antoni Costa a l'inici de la seva intervenció a la cambra.
Som conscients que governem en minoria i que cada passa requereix diàleg, negociació i molta pedagogia política. Ho hem fet des del primer dia perquè entenem la política com un exercici de responsabilitat compartida i no com una lluita permanent per imposar interessos partidistes.
Els titulars de la jornada inclouen també una operació antidroga amb 17 detinguts a Palma.
Formaven part d'una xarxa criminal que operava a gran escala a les Balears i que es dona per desarticulada amb aquesta operació anomenada Chanquete. La policia també ha intervingut, una retroexcavadora i un camió que hauria emprat aquest grup de narcotraficants de Palma per muntar els punts de venda de droga.
Dia de rebuig social per l'apunyalament d'una dona a Costitx.
Mig centenar de persones s'han concentrat a les portes del Consell de Mallorca avui matí per condemnar aquesta agressió a la dona que roman a l'UCI de Son Espases estable mentre l'agressor, la seva exparella, continua detingut al mateix centre hospitalari. En l'acte s'ha llegit un manifest en contra de la violència masclista. Després s'ha fet un minut de silenci. Anna Ferriol és la directora insular de Famílies.
Avui alçam la veu davant la violència contra les dones.
perquè és irracional. No admet debat, ni hi ha lloc a dubtes.
Avui capvespre s'ha convocat una altra concentració al centre educatiu on fa feina la víctima.
Hisenda ajorna un any l'entrada en vigor del sistema de facturació digital Verifactu fins al 2026.
Una eina que havia causat el rebuig majoritari entre els autònoms de les Balears. L'ajornament forma part dels compromisos adquirits pel PSOE amb Junts, que ara intenta esmenar el govern de Pedro Sánchez, segons ha anunciat ell mateix en una entrevista.
Sumo esos incumplimientos, lo estoy diciendo, y también mi voluntad de cumplir con ellos. Por eso, por ejemplo, hoy en el Consejo de Ministros vamos a aprobar un Real Decreto Ley con algunas medidas que ya nos había propuesto Junts per Catalunya hace mes.
Tot això en paral·lel a l'aprovació també en Consell de Ministres de la pujada del 2,5% del salari dels treballadors públics al país.
Un increment que cobraran amb efecte retroactiu a partir de dia 1 de gener. La mesura beneficiarà 3 milions de treballadors públics i inclou també l'increment del plus d'insularitat per a les Balears. El pròxim 1 de gener la pujada s'actualitzarà amb un 1,5% més.
Air Europa nega cap pagament o mediació de Begoña Gómez en el seu rescat l'any 2020 i defensa la legalitat de l'expedient.
L'aerolínia ha volgut així desmentir les acusacions vetllades de l'exassessor Coldo García, qui ha suggerit en diverses entrevistes que la companyia va recórrer a la dona del president espanyol per assegurar-se el rescat per la suspensió de vols durant la pandèmia.
Tot això quan Juanfran Pérez Llorca ha pres possessió avui del càrrec de president de la Generalitat Valenciana.
El nou cap del Consell, al primer discurs oficial, ha demanat perdó a les víctimes de la Dana i ha admès que les administracions no van...